alguna tècnica. Per exemple, hi ha qui parla de raspallar el gos o pelar-lo, portar-lo a la perruqueria i tallar-li el pèl ben curt.
No, res de res. No, a vegades el pèl inclús és millor perquè protegeix, ojo, perquè moltes vegades els pelen perquè diu que té calor i llavors això encara és pitjor perquè el sol entra directe a la pell, o sigui, no. Llavors, sí que, sobretot és el mantenir-lo amb temperatures baixetes, però pelar-lo, evidentment, no. Mullar-lo, sí, perquè el fet de mullar-lo això el refresca bastant, vale? La pell baixa la temperatura. I llavors, sobretot, el color de la pell també és important. Els gossos que són negres tendeixen a acumular més calor que els altres, i les races. Hi ha races que són molt més propenses. Aquestes races braquicèfales, aquests tipus bulldog francès, els carlinos, els boxers, aquests gossos que ja de per si no respiren bé, s'ha d'anar molt al tanto amb aquests gossos, perquè poden agafar un cop de calor amb caminar 10 minuts, i que això s'ha de vigilar. Però pelar no, perquè deixa el pèl descobert, la calor va directe a la pell, i a més pots tenir problemes inclús d'alguna cremada o irritacions a la pell. No, això no.
Hem de patir si hi ha alguna superfície en què estigui calenta, el terra roent, que evitar que el gos passi per allà?
Sí, sobretot en llocs així que hi ha ciment i hi ha, bueno, terra que és molt pla, que s'escalfa tot el dia. Pensa que ells tenen els coixinets, que això els protegeix, però depèn del gos. Aquests gossos que tenim a ciutat no són gossos de muntanya, la majoria, i no tenen els coixinets molt protegits. Llavors, si tu els portes a caminar per ciment o per terra o per ciutat, és possible que això els coixinets s'acabin irritant, s'acabin inflamant i s'acabin erosionant també. Llavors, s'ha de vigilar també, perquè, clar, no porten sabates, ells no es poden protegir de la calor. I això sí que a vegades ho veiem, també aquí. Vull dir que diu, hòstia, mira, s'ha fet ferides els coixinets. No, és que s'ha fet ferides, és que aquests coixinets ja no... O sigui, amb la calor es desfan. Literalment, sí.
Ens hem d'estranyar, o no, entenc que no, si el gos canvia d'actitud durant l'estiu, encara que sigui dins de casa, que el veiem més apagat, que li faci mandra sortir, que no estigui tan actiu, suposo que són signes molt evidents, no?
És normal. Ara sí que és veritat que això potser amb gossos joves no ho notem tant, o sí, però sobretot amb gossos ja més adults. Vale, això també ho notes molt, perquè dius, ostres, abans em caminava, ara no em vol caminar, abans volia sortir, ara no vol sortir, inclús em menja menys. O sigui, ja et diuen, és que avui en lloc de dos cops n'ha menjat un. És normal, perquè nosaltres també ho fem, això. Vull dir que això és normal. Ara, una altra cosa és que tingui altres símptomes, que et vomiti, que no et pugui caminar, coses d'aquestes, però el normal és que amb la calor baixin la intensitat, Ja sigui gossos, ja dic, normalment més grans, però els joves també ho fan. Vull dir, que ho notem amb tots, i potser a la tarda vespre s'activen. Això també passa.
Jo crec, Aurora, que tot es resumeix al sentit comú.
Totalment, sí. Jo a vegades, quan surto, jo sé, a les 3, així, que veig, i veig gent que va passejant el gos, penso, ostres, aviam, siguem una mica conscients, de tot això, vull dir que a vegades ens sembla que no passa res, però a vegades pot passar, i a vegades la situació aquesta és irreversible, vull dir que a vegades pot ser irreversible. Llavors, si ho fem, fem-ho, però fem-ho amb consciència, o sigui, te'l feiem poc, anem per l'ombra i cap a casa, i a la tarda ja sortiràs més estona. Això és importantíssim, sí.
Perquè quines podrien ser les conseqüències d'un cop de calor?
Bueno, un cop de calor normalment dona... A vegades pot començar, el panteig aquest, dificultat respiratòria, a vegades donen vòmits, diarrees, inclús pot arribar a donar pèrdues de consciència, vull dir, moltíssimes coses. I si ja ens anem més cap a, o sigui, que més cap a dins, podem tenir inclús edema a nivell cerebral, problemes hepàtics, problemes renals, perquè no hi ha aigua, el ronyó també queda tocat. O sigui, que poden haver moltes conseqüències que a vegades són irreversibles, O sigui, hi ha òrgans que ja no recuperen d'això. Vull dir, que s'ha de vigilar.
També moderar l'esport, si ens agrada sortir a córrer amb el gos, si ens agrada, o en el propi animal li agrada córrer darrere la pilota en aquests dies de calor, millor
una mica, moderar. Perquè sí que a vegades ens trobem amb el meu m'ho aguanta això, el meu està acostumat, sí, clar, està acostumat, però està acostumat amb temperatures normals, o sigui, no amb això que està fent ara. Llavors, el gos, evidentment, no paren. Ells no paren. Tu, si els fas córrer, corren. Si els dones la pilota a la tina, és després, que igual acumula tanta calor que llavors ja no la pots baixar. Vull dir que això s'ha de pensar una mica. Ja sé que ho aguantem, sí, però i després, ja veiem què passa. Vull dir, això s'ha de vigilar, sí. Mm.
Els gats són un capítol a part, no? Suposo que... canvia perquè no els traiem de casa, però a casa sí que hem de tenir en compte alguna cosa.
Sí, sobretot l'accés a aigua en els gats és bàsic, i llavors ells mateixos normalment els gats tendeixen a buscar ja la frescor, eh? Són bastant més conscients potser que els gossos, però hi ha gats que potser no tenen tanta facilitat, amb això s'ha de vigilar, i sobretot molt aigua, que, i a l'estrès el menys possible, perquè els gats també amb l'estrès, ojo, llavors aigua i temperatures així més o menys fresques, i perquè els gats ens sembla que no, però també, sí, també poden tenir cops de calor. No tant, perquè és el que tu dius, que no corren, no fan l'exercici, no sem corre, però també poden tenir cops de calor, sí.
Algun altre animal domèstic, Aurora, que hagi d'atendre algunes recomanacions?
Sí, els conills. Els conills són supersensibles a la calor, molt sensibles. Potser et diria que els que més, quasi. Llavors, a vegades tenim conills a la terrassa, que dius, bueno, el deixo a la terrassa amb una gàbia i tal. I te n'oblides el conill que està allà a la terrassa i li toca el sol tot el dia. És que els conills, amb res... I es poden morir per un cop de calor, sobretot vigilar molt amb els conills, que hi ha molta gent que té doncs, com a mascota a casa, intentar resguardar-los, no treure-los a l'hora de la calor, si cas al vespre, i que tinguin accés a aigua, sobretot també.
Doncs molt important tot això que ens expliques, sobretot perquè hi ha conseqüències que avisaves podrien ser irreversibles. Aurora Escobar, veterinària de Bitxos, aquí a Castellà, moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions.
De res, espero que serveixin, que la gent ho escolti, que serveixin perquè es mentalitzi tothom, que hi ha vegades que volem el millor però no ho fem, i això és important, que és un tema seriós, és un tema seriós, i que s'ha de vigilar, sí.
I tant que has servit, i tant. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
De res, igualment, merci, adéu.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda. A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bona tarda, connectats. Soc la Jenny i us voldria demanar la cançó Malasua de les Montses, ja que trobo que és una cançó molt divertida i crec que serà la cançó de l'estiu. Una abraçada.
Però és que ho sento així. Clar que hi ha dubtes, assumeixo el risc. Soc conscient que pot no sortir, però mola plantejar-se-li. Sí, és probable que em faci mal, però ara mateix això ja m'és igual. No és per orgull, no sé si és normal, però és el que em surti, és el més natural. Malasú, 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 em diu. Vaig amb tot i me la foto, però jo em tiro. Em fico dins d'aquest puto riu. Sabeu comptar, no compteu amb mi. Ja sóc grandet per no fer-me petit. Pot ser que tu no ho vegis així, però me la pela el que diguin de mi. Potser demà me'n penediré, potser serà el millor que mai he fet. No ho sé, tira endavant, no t'ho pensis més. Cada la fort, fins cada la bé. Malasú, 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 malasú.
Connectats amb Carme Reverte.
I ara, en aquest tram final del Connectats de dijous, anem fins a Sabadell per conèixer una novetat literària que combina la narració amb la reivindicació al voltant de la llengua catalana. Un text pels petits de la família i que pot ajudar els pares a explicar-los per què és important fer servir la llengua catalana. Ens ho explica la Mireia Sans. Bona tarda.
El sabadellenc David Vila té nova proposta literària. És Els petits llenguaferits i el monstre Joan, un àlbum il·lustrat publicat per Sibilam Edicions i que ha estat a quatre mans amb la Jessica Neukelman en el marc del projecte Llenguaferits. De tot això hi anirem a poquet. Tenim les il·lustracions també de la Sílvia Morilla. David, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos un cop més.
Molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres, de poder-te, que ens puguis explicar tota aquesta creació, però jo crec que hem de començar una mica pel principi, perquè Els petits llenguaferits i el monstre Joan són personatges per separat que es troben, no?
Sí, exacte.
Doncs va, comencem explicant-nos una mica qui és el monstre Joan i qui són els petits llenguaferits.
Em sembla perfecte, perquè així sabem d'on venen i per què s'han trobat ara, no? Que és una cosa que em fa molta il·lusió. Sí, el monstre Joan és un personatge que n'he anat publicant ja uns quants llibres. De fet, quan vaig publicar el meu primer recull de contes per adults, perquè jo normalment escric contes per adults, narrativa breu per adults, però dins d'aquell primer llibre del Niasa ni Bèstia hi havia un conte per nens, que era el monstre Joan. Aleshores vaig pensar, ostres, quan vaig publicar el segon recull de contes, vaig dir, i si incorporo també una altra història per nens també amb el monstre Joan, no? I ho he anat fent així en cada llibre, no? I de fet aquest, Els petits llenguaferits i el monstre Joan, forma part del darrer recull de contes que he publicat, que es diu A la lluna, no? Per adults, i aquest que és per nens. El monstre Joan és un monstre molt bo, molt bo. De vegades això dels monstres fa una mica de por.
Sí.
Però el monstre Joan és bo, perquè jo crec que els monstres també poden ser bons. Simplement són diferents. I de vegades pensem que algú que és diferent ens ha de fer por, i no. En la diversitat, en la diferència, doncs hi ha la riquesa, no? També. I aleshores el monstre Joan és un monstre bo, que té una particularitat, entre d'altres, no? Que és que porta un fil lligat a la mà esquerra, porta un fil lligat, i a l'extrem del fil hi ha la lluna, i són molt amics amb la lluna. I aleshores jo sempre explico als nens que quan mirin la lluna, si s'hi fixen bé, poden veure el fil que surt de la lluna, i aquest fil va espetegar a la mà del monstre Joan.
Però escolta, com és el monstre Joan? Perquè jo aquí el veig de color verd a la portada.
Sí, el monstre Joan té una particularitat molt, molt curiosa, no? Que és que els 5 contes que a data d'avui hi ha publicats com a àlbums il·lustrats han estat il·lustrats cadascun per un il·lustrador o il·lustradora diferent. Aleshores, és una cosa que a mi m'agrada perquè cadascú se'l fa seu. És a dir, si tu mires el primer monstre Joan, és d'una manera, tots, evidentment, tenen les mateixes característiques, porta una capa, porta unes antenetes, etcètera, sí, però cada il·lustrador se l'ha fet seu. I, per tant, ha anat canviant una miqueta el color, la manera de vestir, l'alçada, en alguns casos, i m'agrada, perquè és una manera diferent d'enfocar la història, no? És a dir, són diferents perspectives sobre el mateix monstre Joan.
I llavors, a part del monstre Joan, el venen a veure o descobreix o es troba amb dos personatges que es diuen Els petits llenguaferits. A veure, me'ls puc imaginar, una mica.
Te'ls pots imaginar,
però
no?
Però qui són aquests petits llenguaferits?
Home, tenint en compte que els llenguaferits som la Jess i jo, en el marc aquest, no, el projecte aquest de llenguaferits, que fem per donar a conèixer la importància de la diversitat lingüística i fer tot el que estigui al nostre abast per reforçar l'ús social del català, no? Doncs ja fa uns 3 anys, 4 anys ja pràcticament, vam publicar un conte que es deia Els petits llenguaferits. I érem nosaltres, quan érem petits, sí, que el que fèiem era viure una aventura al voltant del món per descobrir justament curiositats de les llengües. I per tant, sí, Els petits llenguaferits som la Jess i el David quan érem petits.
Perquè de petits ja éreu llenguaferits?
Home, jo crec que sí, no ens coneixíem, però
es pot ser llenguaferit per separat, no? Vull dir,
sí, érem llenguaferits per separat, això segur, bàsicament perquè estàvem a 1.200 quilòmetres l'un de l'altre i era difícil, no? Als anys 80-90, sent menors d'edat i tot, sí, no ens coneixíem, però sí, home, la Jess ens ho explicarà ella, no? Però ella era una llenguaferida, no? Ella del nord de França, però sempre molt interessada per altres llengües, i jo aquí també sempre m'han cridat molt l'atenció les llengües, és una cosa que m'ha tret moltíssim, no? Aleshores, quan ens vam trobar i vam decidir engegar aquest projecte, doncs el que vam voler fer és això, transmetre la nostra passió per les llengües del món i pel català.
Jessica, què tal? Com estàs?
Hola, és que us estava escoltant atentament,
ja ho veig.
He entrat per redes 500 i dic, no sé si dir alguna cosa o el que sigui, dic,
sí,
però...
Sí, ja t'anava a saludar, ja t'anava a saludar.
Bon dia.
Tu eres llengua ferida de petita ja també, o no?
Home, sí. Sí, des de petita, i a més sempre he volgut com ensenyar les llengües, no? Llavors vaig començar, doncs, això, voler ensenyar el francès, la meva llengua. Després, clar, em va agradar molt l'anglès, però quan vaig conèixer el castellà i el llatí, dic, ja està, vull ser professora de llatí i de castellà. I mira, anar fent de compartir això, aquesta passió amb les llengües i d'anar sempre buscant les millors paraules i això, no, anar investigant. I clar, quan vaig arribar aquí, vas descobrir el català, dic, buah, aquesta és meva.
És que aquesta és apassionant.
Home, sí. Totalment. I un enamorament de la llengua i de les llengües en general. Sí.
Ah, David, ara tenim situats els personatges. Tenim els petits llenguaferits i tenim el monstre Joan. Com es troben i què els hi passa? Que ens puguis explicar, no ens facis molts spoilers, però una mica per situar-nos.
Home, doncs mira, els petits llenguaferits, ells sempre estan, qui hagi llegit l'altre conte, sap que tenen un arbre màgic, que aquest arbre màgic existeix. Moltes vegades als nens i nenes, quan fem contes o quan anem a les escoles a explicar-ho, ens diuen, però existeix aquest arbre? Evidentment que existeix, el que passa que no podem... Oi que sí, Jess?
Sí,
però no
sí,
podem
sí.
dir on és, però l'arbre existeix.
A veure un moment.
Atenció, que la Mireia se'ns enfada.
No, venia una ràdio.
Vol informació privilegiada, ara.
Venia una ràdio a dir que coses no s'expliquen molt malament, ni que ens dediquéssim a la política, escolta.
Són com aquestes platges o aquestes cales de la Costa Brava o el que sigui, que diuen, sabem on són, però clar.
Ah, exacte.
Però jo necessito una informació. Aquest arbre és sabadellenc?
No.
No.
Aquest arbre està en algun punt imprecís i indeterminat dels països catalans. Apa!
Però no és el Vallès Occidental, tampoc.
Mira, doncs... És l'última pregunta. Mira, va, no és el Vallès Occidental.
No és el Vallès Occidental, molt bé.
Exacte.
Oi que sí? Deixem-ho així, oi?
Va, doncs queda apuntat.
No fos cas que la Mireia és capaç de descobrir-lo,
Jo sí, jo tinc aquesta vocació, ja ho sabeu.
Però si pot anar.
Sí, pot anar. Molt bé, així m'agrada. Tenim un arbre que és...
És un arbre màgic.
Ens hem despistat.
Sí, és que és un arbre màgic que si t'hi abraces, pots viatjar on vulguis del món. I clar, quan els petits llenguaferits el descobreixen, uau, clar, poden anar on vulguin i descobrir les llengües que es parlen arreu, no?, del planeta. Aleshores, resulta que un dia, mira, això que vols fer tu, el monstre Joan i la Lluna estan passejant per allà al prat, al bosc, i veuen una nena i un nen abraçats a l'arbre i van a parlar. I després se'n van tots quatre a fer la volta pel món.
Que xulo, jo vull anar a fer la volta al món a través d'un arbre, perquè a mi això de l'avió em fa una mandra.
Sí, doncs mira, això és molt més pràctic.
És més pràctic, home, ho trobo més pràctic, per favor.
Sí.
I a través d'aquest, entenc que a través d'aquest viatge que fan els petits llenguaferits i el monstre Joan, el que feu és parlar-nos de la vostra passió, de les llengües. Sí, Jessica?
Sí, exacte, sí, és que a través d'aquest viatge, clar, nosaltres anem descobrint curiositats lingüístiques, no?, del món, i aleshores ja ho havíem fet en el conte anterior, però clar, en aquest cas, doncs, encara més acompanyats. I aleshores el que ens agrada molt és parlar de les formes diferents, no?, de les, per exemple, les llengües de signes, paraules diferents que es diuen en llengües diferents, alfabets diferents, no?, i aleshores, clar, el conte és un suport ideal en aquest sentit, i també en aquesta ocasió volem incidir encara més en l'ús del català, és a dir, sempre el nostre missatge va al voltant, doncs, de les llengües, no? De com cada llengua és un patrimoni, és un tresor, cada llengua és bonica, és única, i evidentment, doncs, el català també, i per tant, en aquest cas sí que, diguem, hi ha una gran proporció del conte que va cap a això, no? cap al català, el fet de compartir la llengua amb la gent que ve d'altres llocs, i això, no? Aleshores és a través d'aquest viatge que fem una viatge pel món i després tornem cap a casa, no?
Per tant, sempre hi busqueu aquest rere fons de dir, sí, d'acord, és maco descobrir, no? És maco trobar, és maco buscar fins i tot allò que ens agrada molt, no? De com es diu en català, no?
Ah,
o allò, aquells TikToks que hi ha que et tornen boig, no? De dir,
sí,
ostres, aquesta paraula com la diuen a diferents llocs del món, no? I dius, ostres, d'aquí ens assemblem aquí, ens assemblem allà, no? Això sempre et crida molt l'atenció, però ens hem de cuidar lo nostre.
Exacte, sí, perquè nosaltres creiem que protegint cada llengua, protegim el conjunt de la diversitat lingüística global. Si cada comunitat lingüística protegís la seva, no en desapareixeria cap de llengua, i malauradament la majoria estan amenaçades, no? I aleshores, a partir d'aquí, doncs, preparem això, un conte-contes pels més petitons, i després una activitat per alumnes, doncs, de primària, no? I tant en un cas com en l'altre, el que volem és reforçar molt el que deia la Gés ara, no? Reflexionar molt sobre com tenim el català, i demostrar també que és una llengua que pot ser molt divertida. Totes les llengües són molt divertides, per tant, això que tu dius, paraules, com es diuen en diferents llengües del món i també en català, com es diuen de diferents maneres una mateixa paraula en català, perquè també els localismes, podem dir els sabadellenquismes, però podem dir localismes d'arreu dels països catalans, no? Com es diu una mateixa paraula, no?, de maneres molt diferents arreu del territori, també és molt divertit, no? I per tant, sí, volem sobretot reflexionar això, dir, ei, que és molt important que utilitzem la llengua amb normalitat, que si venen nens i nenes d'altres països o que bé tenen una altra llengua, doncs acollim-los en català, perquè és regalar-los la llengua, no és el millor que podem oferir-los.
I a més, si tornem al conte mateix, al final del conte, clar, és un conte, diguem, més aviat pels nens més o menys petits, no? Però sí que al final hi ha una sèrie de preguntes més aviat adreçades, doncs, a un públic més gran i fins i tot als adults, no?, a les famílies, no? Per tant, creiem que amb aquest conte, doncs, es pot treballar a totes les edats, no?, el tema de la diversitat lingüística i del català, no?
Uh-huh. Això és una pregunta també, més o menys, perquè, clar, aquí hi ha una part d'una aventura, no?, una història d'aventures, però hi ha un rerefons, no? Perquè puguin captar aquest rerefons del tot i alhora els cridi l'atenció a la història d'aventures, per quines edats diríeu que està enfocat aquest llibre?
Home, nosaltres pensem que el llibre, des de ben petitons, un nen de 3 anys que li estàs explicant uns contes que ell encara no sap llegir i tot, li pot agradar perquè és una aventura, no és una aventura.
Les il·lustracions són molt maques.
Les il·lustracions sí. Són precioses, no? Com sempre les de la Sílvia. I després hi ha una miqueta més grandets, 6, 7 anys que ja el llegeixen ells, també, no? Ens sembla una bona eina, perquè a més, nosaltres sempre reivindiquem el conte com a gènere, no?, per descobrir el món i per aprendre a llegir i escriure, i en aquest cas estàs aprenent a llegir i escriure, i el que estàs llegint té a veure amb les llengües, és a dir, amb l'eina que farà servir per tant és tot plegat, molt relacionat al voltant de la paraula, no? Per tant, nosaltres creiem que, home, 6, 7, 8 anys pot ser un llibre dient, i després a partir d'aquí, clar, les activitats que fem s'allarga molt més, no? Les activitats que fem són per primària també, fins a 6è de primària. Li traiem el suc per treballar, evidentment, en aquest cas, doncs, continguts, ja no tant el que és la història en si, que per ells els hi quedaria com un conte de petits, sinó reflexionar sobre això. Ostres, què hi ha arreu del món relacionat amb les llengües, no? Per tant, és bastant transversal. I els adults també s'hi poden entretenir, perquè les preguntes que hi ha al darrere són preguntes que segurament no ens hem fet mai, no? Igual que nosaltres, perquè ens dediquem al tema de la llengua, però si un dia ens fan un llibre com aquest de balenes i ens pregunten coses de les balenes per dir alguna cosa, no?
No, és veritat.
Saps? És que,
potser som experts
en balenes
jo us he de dir que, vaja, que a casa meva el tema dels animals va a tope. Vull
sí,
dir que
mira, doncs veus, clar,
temes,
nosaltres no el dominem tant i a vegades no. Veus documentals d'aquests, no de, oh, l'oceà, no sé què. Ostres, a nosaltres ens agrada molt aprendre de tot, no? Per tant, qualsevol persona que sigui inquieta i que tingui aquest interès a aprendre coses, ostres, si la llengua no és o les llengües no són el seu àmbit, que de fet és el més normal, no?, perquè cadascú es dedica al que es dedica, doncs hi pot trobar coses que li poden semblar curioses.
Escolteu, tenir dos llenguaferits a l'estudi, no preguntar-vos per la llengua, per la manera que podem aconseguir, doncs, entre tots plegats, que la nostra llengua, doncs, sigui més forta, per dir d'alguna manera, i avui us enfoco molt en els petits, perquè com s'ha d'enfocar aquest tema amb els més petits de casa? Quin grau de responsabilitat els podem donar o els hem de donar a l'hora de preservar aquest ús de la llengua catalana? Jèssica, començo per tu, va.
Clar, jo crec que és molt, molt important treballar l'estima, no?, cap a la llengua, no? És a dir, que ensenyar com totes les llengües són molt maques i que, evidentment, doncs, potenciar la llengua inicial, la llengua materna o les llengües maternes, no?, i al nostre cas el català. Llavors, jo crec que és molt important que els nens, des de ben petits, en tinguin la consciència, no?, de que és una llengua, és la nostra llengua, és la llengua d'aquí, i això ens fa també diferents comparat amb els altres, no? I jo crec que és això, no?, el primer de tot, fomentar, doncs, aquesta estima i aquesta integració de la llengua i, a més, doncs, el que poden aportar les altres llengües, no? Però jo crec que és molt important, doncs, no infravalorar i, a més, com els pares o les famílies, no?, fem de model, no? També això ho parlarà el David, no?, el tema dels canvis de llengua i tot això, no? Però que, primer de tot, fomentar, doncs, l'amor cap als orígens, no?, cap a la seva llengua o les seves llengües, perquè hi ha molts nens que també venen de molts llocs diferents, no? I aleshores, amb el català, doncs, ostres, és la teva llengua, és la llengua dels avis, dels pares, doncs, uah, que bonic, no? Llavors, és molt important fomentar d'entrada, diria jo, l'amor i l'estima cap a la teva llengua d'origen, no?
El David coincideix, ja t'ho dic ara, però ara ens ho matisa.
Completament, no, 100%, que estrany.
Sí,
i sembla que estiguem constantment parlant-ne.
Fent coses,
oi? Sí, 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 no, és així, i totalment, i a partir d'aquí, no?, a partir d'aquesta autoestima, per complementar-ho, no?, que entenguin els nens i nenes que la llengua la poden compartir, la poden regalar, i que precisament que vinguin nens i nenes d'altres llocs del món és molt guai, perquè poden aprendre paraules en altres llengües, que és una cosa que jo recordo quan era petit sempre et crida l'atenció, no? Ostres, aquell m'ha ensenyat una paraula en japonès, l'altre m'ha ensenyat una paraula, doncs, jo què sé, en urdu, en wolof, és que tenim tantes llengües, ara quin mandinga. Aleshores, que pot ser molt divertit, i per tant, ells també poden ser models en aquest sentit i, ostres, ensenyar la llengua, començar-la a fer servir i que aquests nens, gràcies a ells, doncs, l'aprenguin, no? I això és molt, molt bonic. I després una altra cosa, també un missatge adreçat als pares. pares, no? És a dir, tu pots transmetre la importància de la llengua, pots transmetre que la llengua és un patrimoni, que l'han d'ensenyar, però després els pares i mares ho han de fer també, perquè si després els pares i mares doncs canvien de llengua a la mínima davant d'algú que té un color de pell diferent, una estètica, els nens, els humans copiem el que veiem, per tant, per què la majoria de catalanoparlants canvien de llengua? Perquè ho han vist fer. És un tema de modelatge, no? Per tant, si els petits continuen veient que la majoria d'adults canvien de llengua a la mínima, a la que hi ha una situació d'ai, calla, aquest potser no m'entendrà, aquest té un color de pell diferent, aquest va vestit d'una altra manera, aquest em sembla que ha vingut de no sé on... Clar, tu el que aprens de petit és que, calla, quan aquell no vagi amb barretina, no li pots parlar en català, no?, per dir-ho d'alguna manera, malgrat la calor, i clar, mateix no hi va ningú amb barretina amb aquesta temperatura, per tant, ho tenim fotut. Per tant, insistir també en transmetre tot aquest missatge, però alhora predicar amb l'exemple.
Doncs ens ho apuntem, perquè són clarament bons consells. Escolteu aquest, els petits llenguaferits i el monstre Joan. Gràcies, David, gràcies, Jèssica, per haver-vos vingut a presentar avui a Ràdio Sabadell. Cuideu-vos molt.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Igualment, un plaer. Que
vagi molt bé.
Doncs a punt per marxar. Abans de dir-vos adeu i fins demà, deixeu-me que enviï una forta abraçada al David Vila i Ros i a la Jessi Neckelmann. Gràcies per aquesta nova aportació a aquesta nova publicació que avui n'hem parlat al Connectats. Després d'això, res, que demà acabem una nova setmana, la primera del mes de juliol. Per tant, us esperem quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adeu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Els clubs esportius i l'Ajuntament afronten cada any un moment clau, el repartiment de les instal·lacions i les franges horàries. L'últim pavelló que es va inaugurar a Sant Cugat va ser el de la Guinardera, l'octubre de 2017. Llavors la ciutat tenia al voltant de 90.000 habitants. 8 anys després, el municipi es troba a les portes dels 100.000 habitants i el nombre d'instal·lacions continua sent el mateix. En aquest context s'ha celebrat aquest dimecres el Consell Sectorial d'Esports, una sessió que ha començat amb la lectura d'un comunicat per part del representant de les entitats implicades en el teixit esportiu de la ciutat, Joan Carles Sada. A la carta, els clubs i entitats expressen el seu malestar per la manera com s'estan gestionant i repartint les instal·lacions. Segons elles, tot i existir uns criteris oficials, aquests no s'estan aplicant amb rigor i el resultat denuncien que és una assignació desequilibrada que repeteix temporada rere temporada. A més, acusen l'Ajuntament de desviar la responsabilitat cap als propis clubs. La resposta al comunicat de les entitats per part de l'Ajuntament ha estat que el temps se'ls tira a sobre i que la documentació rebuda era difícil de quantificar. La Universitat Internacional de la Pau celebra aquest estiu la 40a edició del seu curs d'estiu amb el títol Un nou desordre mundial. Del 3 al 9 de juliol, la Unió Sant Cugatenca acollirà una setmana de reflexió crítica amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzaran les causes i les conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. Un recital multitudinari al vell mig de Sant Cugat, amb el monestir de Taló de Fons, serà la gran festa amb què l'Orquestra Simfònica celebrarà el seu 35è aniversari. El concert per a una nit d'estiu tindrà lloc avui a 9:45 del vespre a la plaça d'Octavià, on s'instal·larà una platea amb 1.400 cadires. L'accés serà gratuït. L'actuació també servirà per commemorar el 50è aniversari de la mort de la soprano i pianista Conxita Badia. La producció del concert va a càrrec de l'Ajuntament, Sorea i Occident i donen suport. L'amistat, l'esperit d'aventura i el compromís social han portat Samuel Renó i Ricard Mestre, dos joves santcugatencs de 21 anys, a embarcar-se a participar a la Uniride 2026, una expedició solidària de 2.500 quilòmetres pel desert del Marroc amb l'objectiu de portar material a les comunitats rurals del sud del país. Per fer realitat el repte, busquen empreses i col·laboradors que els ajudin a cobrir despeses de la preparació del vehicle, material solidari i combustible. Res més per ara. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Sintonia de Cine, Antonio Barrero, benvingut, com estàs?
Bé, gràcies, molt bé.
Doncs nosaltres, com sempre, amb moltes ganes de parlar de cinema i d'escoltar el que ens explicaràs avui.
Doncs avui vull parlar de l'Àlex Corina. El passat dissabte 6 de juny i durant la gala de cloenda del FICA 2025, el periodista, crític i divulgador cinematogràfic Àlex Corina va rebre el Premi Montserrat Carulla en reconeixement a una trajectòria professional excepcional i a una manera apassionada i compromesa d'explicar el món a través del setè art. Així doncs, avui, i a més ho faig amb molt de gust, vull dedicar el programa de cine a l'Àlex Corina, aquesta figura essencial a l'hora de normalitzar el cinema en català del nostre país.
Doncs som-hi, coneixerem més sobre l'Àlex Corina.
Doncs Àlex Corina i Macià va néixer a Barcelona un 7 de desembre de 1952. Ha estat crític de cinema en diversos mitjans, destacant la seva col·laboració a la revista Guia de l'Ocio de Barcelona, des del seu primer número al 1977. A la televisió va participar en diversos programes de TV3, com ara Cinema 3, Com a casa i Sala 33. I ha estat coautor de la sèrie documental La gran il·lusió, que narra la història audiovisual del cinema català des dels inicis. La seva tasca radiofònica, amb el famós La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio, ha estat fonamental per la divulgació del cinema en la nostra llengua. Aficionat al cinema, la literatura i les arts en general, va estudiar als jesuïtes de Sarrià, la branca de lletres, i als estudis universitaris de filosofia i lletres ho va fer a la llavors recent creada Universitat Autònoma de Barcelona quan tenia la seu a Sant Cugat del Vallès. Va viure uns anys a París, on descobreix el món del cinema i s'apassiona amb el món de la Nouvelle Vague i el cinema que descobreix allà. I va renunciar a continuar amb el negoci tèxtil familiar per dedicar-se a la crítica cinematogràfica. Es va introduir en aquest món gràcies al gran Jaume Figueres i a la seva secció del consultori de Mr. Belvedere de la revista Fotogrames. Sempre ha manifestat l'Àlex Gorina una gran admiració i respecte per a Jaume Figueres. El considera el seu mestre, una figura que el va ajudar molt. Sempre ha tingut paraules d'agraïment cap a ell. Doncs bé, les seves primeres feines van ser precisament amb Jaume Figueres, Antoni Kitchener i Pablo López a l'empresa Círculo A, la que va introduir el cinema d'art i assaig en versió original subtitulada a Catalunya, programant sales com El Publi, l'Alexis, l'Arcàdia, l'Estudi Atenas, el Capsa, els Casablanca, el Maldà i les sales de repertori Cinema Loreto i Cinema Céntrico, totes a Barcelona. Així, durant 15 anys comparteix una política d'estrenes que presenta per primera vegada els grans autors del cinema jove durant la transició. És autor dels llibres L'Arxiu Secret d'August Blum i John Huston també era dona. I va ser professor d'història del cinema a l'Estudio de Cine de Barcelona a partir del 2006. Pel que fa al món radiofònic, es va iniciar de la mà de Fernández Abajo a Ràdio Peninsular de Barcelona, primer com a col·laborador i més tard realitzant el seu propi programa de cinema. A continuació intervé una temporada fent crítica de cinema a Ràdio Joventut de Barcelona. 5 mesos després de la creació de Catalunya Ràdio, va acceptar formar part del programa Magazine al Cafè de la Lluna, de Toni Moreno, com a crític de les estrenes de cinema. Mai més ha deixat de treballar per l'emissora. Seguirien després programes com Esmorzar amb Diamants, la presència constant als informatius de la casa i la cobertura de festivals com els de Sitges, Berlín, Venècia, Sant Sebastià i Canes des de l'any 1986. Va crear i presentar programes com Bufet Lliure, Això és Hollywood i el monogràfic sobre música de cinema, l'audiovisual, aquest per Catalunya Música i que encara s'emet a Catalunya Ràdio. També l'Amènic, magazín de tarda diari sobre el món del cinema i les arts escèniques durant tota l'existència de Catalunya Cultura. També va dirigir i presentar Més enllà de mitjanit les matinades d'estiu del 1992 al 1996. Eren una barreja de vivències cinematogràfiques i aventures que explicaven els oients. Així com el programa Germans de Lluna, un programa que va dirigir i presentar els estius de 1997, 98 i 99 i que pretenia ser una proposta radiofònica oberta a parlar de qualsevol tema cultural i sentimental. També ha estat responsable dels programes especials tradicionals sobre els Premis Òscar, els Premis Gaudí, els Premis Butaca i els Premis Goya en diverses etapes dels mateixos. Però, evidentment, el programa fonamental d'aquesta trajectòria a la ràdio ha estat i és La Finestra Indiscreta, des de l'any 1986, sense interrupció, fins al 2024. El programa va guanyar 8 Premis Butaca al millor programa de difusió cinematogràfica per votació popular i el Premi a la Trajectòria Professional a la 7a edició dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya el 2007. I ell, personalment ell, va rebre el Premi Ángel Fernández Santos a la millor trajectòria professional en l'àmbit de la divulgació cinematogràfica. També va rebre el Premi de la Mostra del Cinema Llatinoamericà de Lleida de l'any 2008, així com el Premi Honorífic de Comunicació de Ràdio Associació de Catalunya. La Finestra Indiscreta l'ha compartit fins que s'ha jubilat gairebé, amb el seu fill, el famós també Alfons Gorina, que també és un altre crac de la comunicació i de la crítica cinematogràfica. I a la televisió va col·laborar en diversos espais, especialment en el Com a Casa, amb la Maripau Huguet, abans de crear i presentar els espais Clato, Barada Nictó, sobre cinema fantàstic i nous clàssics, sobre grans títols del cinema contemporani. A partir de 2009, dirigeix i presenta el programa Sala 33 al Canal 33 de Televisió de Catalunya, amb l'encàrrec de divulgar el cinema català actual. En el programa es dona la paraula als autors i als equips artístics de les pel·lícules emeses. El programa va durar uns quants anys i va finalitzar l'emissió l'any 2017. Recentment es van emetre a TV3 amb gran èxit d'audiència els 7 primers capítols de la sèrie documental La gran il·lusió, entre subtítol, era Relat intermitent del cinema català, de la que ha estat, de fet, ell el promotor i codirector juntament amb l'Esteve Riambau. Era un projecte original coproduït amb la Filmoteca de Catalunya per tal de portar la primera narració de la història del cinema a Catalunya a un mitjà televisiu. Queda pendent la producció dels 7 capítols de la segona part. Paral·lelament, havia estat cap de premsa del Festival de Cinema de Barcelona dirigit per José Luis Guarner i el 1984 s'incorpora a l'equip del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, on va ser successivament primer cap de premsa, després cap de protocol i finalment sotsdirector. I per rematar-ho, l'any 1994 accepta la direcció del festival fins l'any 1998, anys en què ell vertebra la professionalització de l'esdeveniment i a més s'inclouen, fa que s'incloguin definitivament els espais destinats al cinema català. Si us sembla, escoltem ara el teaser promocional d'aquesta sèrie documental La gran il·lusió, codirigida, com he dit, per ell i pel director de cinema Esteve Riambau. És una sèrie que es va emetre a TV3 entre el gener i el febrer de 2019. És una petita joia. Va tenir una notable audiència i, segons he sentit, i l'he sentit dir amb ell, quan estiguin a punt els 7 capítols de la segona part, que finalment sembla ser que s'hi han posat bé, 3CAT emetrà la sèrie sencera. Es tracta d'un producte de molt nivell i, a més, molt ben documentat.
Entre aquestes parets comença la passió dels catalans pel cinematògraf.
Àlex Gorina i Esteve Riambau ens transporten al frontó Colom de la Rambla, que el 1896 era l'estudi dels germans Napoleón, que van meravellar el públic amb la que va ser la primera projecció a Catalunya.
Un any després de néixer el cinema, neix el cinema a Catalunya. Acompanya la història del segle XX. Evidentment, vol ser, però per altra banda, gràcies al cinema preservem les imatges de moltíssims personatges, de moltíssims llocs.
Sense bombes ni por, la febre del cinema atrapa grans i petits.
Però narrar una història que comença a finals del segle XIX no és fàcil. La majoria d'imatges s'ha cremat o s'ha perdut.
Fer-ho d'una manera atractiva, fugint de classes magistrals, fugint de la llau de dades i tenir poc material ha estat un repte.
De genis de la innovació com Chaumont, ens en queda l'herència dels seus trucatges. Però d'uns altres, com Fructuós Gelabert, gairebé no se'n conserva res. Una gran feina de recerca d'arxius, testimonis i recreacions històriques per capbussar-se en la història del nostre cinema.
El patrimoni cinematogràfic català no es conservi, ja està conservat. És la gran oportunitat perquè això es vegi, i es vegi a prime time, i es vegi massivament.
Són 7 capítols per descobrir històries conegudes i no tan conegudes del setè art.
Molt bé, com deia, és una petita joia aquests 7 capítols d'aquest documental i estic molt content perquè ell mateix va explicar aquí que finalment han trobat ja la producció per poder fer els 7 que queden. I això serà, de fet, una bona notícia perquè penso que és un material que necessitem en aquest país. Doncs bé, el 29 de novembre de 2014 va debutar al teatre amb l'obra Watching Peeping Tom al Festival Temporada Alta de Girona i estava dirigit per la seva filla, la directora teatral Alicia Gorina. L'obra, que dialoga sobre la pel·lícula Peeping Tom, és una pel·lícula fantàstica i a més una mica de por, es va representar a l'Espai Joan Brossa i al Teatre Lliure de Gràcia, així com a diversos espais teatrals de tot Catalunya. Va ser interessant com ell s'autointerpretava, que d'entrada sembla ser que li costava molt, però jo no el vaig veure, però sembla ser que feia un paperàs, això, autointerpretants, però evidentment era un paper après i era una obra de teatre. També cal mencionar una experiència diferent com a narrador del Concerto Paradiso dedicat a la música d'Ennio Morricone i que és un espectacle que va crear el músic Carles Cases i la seva banda i en la que van fer una gira intermitent i constant per tot el país des del 2018. Doncs bé, amb més de 4 dècades de